Hola, molt bé. Bona tarda. Benvinguts, gràcies per ser-hi. Salutacions també a tots els oients de Ràdio Falset, que en fi, em consta que també podran seguir aquest debat, aquesta tertúlia, en el marc d'aquesta jornada de solidaritat amb Síria. Personalment, felicitar la iniciativa, perquè són poques les iniciatives que aglutinin els esforços i l'interès de tot un poble. Per tant, d'entrada, felicitats. En fi, encantada de ser aquí, col·laborar-hi. I poder, vaja, jo no, però els convidats que tenim avui ens puguin explicar una mica i puguem entendre una mica millor aquest conflicte, tot i que em diuen que també hi ha moltes ganes d'escoltar opinions al voltant del que està passant en política catalana i espanyola. Per tant, si us sembla bé, també farem un parèntesi amb aquesta qüestió i així podrem parlar una mica de tot. A veure, ens acompanyen el Carles Campuzano, diputat de Democràcia i Llibertat i portaveu adjunt al Congrés, el senyor Xavier Brudassala, periodista, escriptor, articulista i analista de l'actualitat, al meu costat també Miquel Puig, economista, el coneixeu de sobres tots aquí Falset, intel·lectual, director del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, regidor de Falset, i també el Jordi Soldevila, redactor en cap de Ràdio Falset, que també ens acompanya. Gràcies a tots per ser-hi. Fa pocs dies, sabent també que aquest cap de setmana, aquest dissabte, estaria aquí, llegia un article del Juan Goytisolo que començava així. Deia: se cumplen ahora 5 años de la guerra civil, o, por mejor decir, guerra contra la población civil de Siria, y el balance de la misma es abrumador. 300.000 muertos, 4 millones de refugiados repartidos entre Turquía, Líbano, Jordania y desde el pasado año la Unión Europea, además de 8 millones de desplazados en el interior de su propio país. Es la mayor tragedia humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial y la impotencia de Naciones Unidas y de las democracias occidentales ante tal sangría es tan indignante com patètica. Em va semblar, en fi, un bon resum, un bon retrat del que està passant allà, i sense més dilació doncs podem, si us sembla, fer una primera ronda per obrir aquest debat. No sé si voleu començar una mica també situant, després ho podem fer, una mica situant també els orígens d'aquest conflicte i com hem arribat fins aquí, però m'agradaria que lliurement comencéssiu a fer una primera ronda d'opinions i d'anàlisis.
Obre joc.
Endavant.
Home, estem parlant d'un conflicte enquistat que ja dura més de 4 anys, que hem anat veient i que jo diria que quasi ja ens hem acostumat a que els informatius de ràdio, de tele, o les notícies d'internet, cada setmana veiem 2, 3, 4 vegades alguna notícia de Síria. Precisament no notícies bones, i si no és de Síria, és de Grècia o algun dels països en què van els refugiats. De Síria, com deia, també en veiem, i ara potser els hem oblidat perquè ens hem centrat molt en què passa en les costes gregues, en les costes turques, què passa a l'interior d'Europa amb aquest conflicte que assenyalava l'autor que deies, aquesta reacció o manca de reacció europea. I el que entenc jo que pretén el Falset Solidari és que ens centrem en aquesta població que a vegades no veiem i que també està patint una situació de setge, que en algunes ciutats com Alep, per exemple, si no l'han patit, o fins i tot es parla de que en aquest alto el foc, que en aquests moments pot ser que hi tornin i que sigui una estratègia de guerra. És una oportunitat aquesta que tenim avui per parlar d'aquesta gent que s'ha tingut que quedar a Síria i que ho estan passant malament i ja porten una bona colla d'anys passant molt malament.
Sí, a veure, jo d'entrada agrair la invitació, i que em sembla una iniciativa esplèndida d'organitzar aquesta setmana solidària, i en lo personal em fa especial il·lusió estar a Falset. Ara amb en Pere Pira ho recordàvem, perquè la meva àvia era d'aquí Falset i en la meva infància vaig passar-hi uns quants estius, i per tant, quan el Miquel m'ho va comentar, em va semblar esplèndid. I a més, a banda del meu barret de diputat al Congrés, també presideixo una petita fundació que es diu Fundació ACSAR, Associació Catalana de Solidaritat i Ajut al Refugiat, que és l'entitat pionera a Catalunya des dels finals dels anys 70 en acollir refugiats a Catalunya. I per tant, la qüestió del refugi, més enllà de les opinions o de les responsabilitats que puguem tindre, en el meu cas com a diputats, com a entitat, també és una qüestió que ens hi dediquem i que ens preocupa, no? I en aquest sentit, no? De fet, la qüestió de Síria ens aterra l'estiu de l'any passat, amb les espantoses imatges de la gent intentant arribar a les costes de Grècia, i en concret el que acaba de fer rompre en les nostres vides la qüestió siriana és aquella imatge de que anem mort, no? Això deu ser finals d'agost, principis de setembre. Però clar, es deia ara, feia aleshores 4 anys d'aquesta guerra. Aquest març en farà 5 anys justos d'aquesta guerra, no? Per tant, feia molt de temps que a Síria es patia i feia molt de temps que la població de civil fugia de Síria. Fugia cap als països fronterers amb Síria, Líban, Jordània i Turquia. Països que fa anys que estan vivint l'èxode d'aquests sirians. I no cal anar-se'n ni a Jordània, ni a Líban, ni a Turquia, sinó que ja feia anys també que els sirians estaven arribant a l'estat espanyol. I en concret els sirians estaven arribant a Ceuta i a Melilla. Justament el mes de febrer de l'any passat, ara fa un any més o menys, vaig estar a Melilla, visitant un equipament de l'estat espanyol a la ciutat de Melilla, un centre d'acollida de refugiats. Estava preparat per atendre a unes 500 persones. Quan hi vaig ser-hi, en aquell centre hi vivien 1.500 persones. L'immensa majoria sirians que havien fugit de Jordània o del Líban, que jugant-se la vida i costant-los calés, havien aconseguit arribar finalment a Melilla, amb la perspectiva de Melilla de poder entrar a Europa. I vivien en aquest camp de, en aquesta espècie de camp de refugiats, molt semblant al que aquests dies veiem a la televisió, amb unes condicions dures, i que si no passaven més coses en aquest centre d'acollida d'aquests refugiats era perquè els professionals que els gestionen intentaven aplicar-hi el sentit comú perquè les coses no se n'anessin de mare. Per tant, ho dic perquè més enllà dels impactes que tenim com a ciutadans, quan al setembre, a l'agost de l'any passat veiem aquestes imatges, aquest és un problema que arrosseguem de fa molts anys i que des de fa molts anys també el tenim a les nostres pròpies fronteres. No n'hem d'anar ni a Sèrbia, ni a Macedònia, ni a Hongria. I, de fet, la crisi esclata a l'agost de l'any passat quan Turquia decideix que deixa que el moviment entri cap a Grècia. Turquia deu tindre en aquests moments uns 2 milions de refugiats amb sirians i decideix que, escolta, no estan més en més condicions de suportar-ho en solitari i decideix que aquest flux flueixi, no? Segona idea en relació a aquest conflicte, no? Aquest conflicte té el seu origen amb una història que els demòcrates d'Europa vam aplaudir, que són les primaveres àrabs. De fet, aquest conflicte comença quan l'oposició democràtica en el règim de l'Assad, que és una dictadura, decideix revoltar-se en el context dels canvis que van succeir a Tunísia, a Egipte, a Líbia. I molts vam tindre moltes esperances en aquesta primavera democràtica dels països àrabs, però el balanç que en fem 5-6 anys després és un balanç crític. Amb excepció segurament de Tunísia, la resta han tingut conseqüències bastant terribles. Tenim el cas de Síria i també tenim el cas de Líbia, no? I això ens demostra també que el camí a l'infern, no, està empedrat de bones intencions. I que, per tant, la lluita per estendre la democràcia arreu del món no és tan fàcil ni tan senzilla, no? Però també és veritat que l'origen d'aquesta guerra civil a Síria empalma amb un dels desastres d'aquestes darreres dècades, que va ser la guerra d'Iraq i la irrupció de l'estat islàmic com una derivada d'aquesta qüestió. Per tant, més enllà dels impactes mediàtics que tenim, estem també davant d'un conflicte que no té cap mena de solució fàcil i senzilla i que arriba a les nostres portes, arriba als nostres carrers, i tant de bo, doncs, bueno, aquest esforç solidari de Falset lligués també amb altres mirades dels europeus sobre la qüestió del refugi i l'immigració. Suposo que en parlarem.
Ara que parlàvem dels orígens, deixeu-me dir que més l'oportunitat de les dates en les que estem va ser el 6 de març del 2011, quan un grup d'adolescents van ser arrestats per haver fet un grafiti en contra del règim de Bashar al-Assad. Això va provocar manifestacions i en la inèrcia, efectivament, de les primaveres àrabs, en fi, doncs s'ha arribat fins aquí. M'agradaria també que després parléssim si en aquell moment la comunitat internacional no va veure o no va saber analitzar prou bé les diferències entre Egipte, el que passava a Síria, no? Perquè després els conflictes i els països han agafat derivades diferents. Xavier o Miquel, el que vulgui.
Bueno, tu has dit que sense qüestionar, que el desencadenant de la guerra és les primaveres àrabs, jo diria aniria més enllà. En realitat, la causa profunda és que aquests estats són estats en el que el poder no té legitimitat, és a dir, és el poder d'una minoria molt minoritària que amb un règim autoritari manté l'ordre sobre una majoria que no reconeix aquest poder, no? En el cas de Síria, doncs és una minoria d'una secta xiïta que domina una majoria que és sunnita, siguin àrabs o siguin kurds, no? En aquestes situacions, qualsevol espurna acaba esclatant un conflicte, i de fet a Síria no és aquest el primer conflicte, no? És a dir, tens raó, nosaltres, Occident ho va mirar amb simpatia, va dir, home, a veure si Síria pues, es democratitza, però la veritat és que jo crec que en aquest sentit els espectadors ho hem contemplat d'una manera bastant passiva, és a dir, ells tenien un poder que era inestable i els poders inestables, el poder que no és legítim sempre està a punt de ser qüestionat per una manera o per una altra. I després una altra cosa, els règims autoritaris d'una minoria sobre una majoria són relativament fàcils de mantenir quan hi ha molta ignorància, però clar, en l'època de la digitalització, de les comunicacions fàcils, de que tots els joves de Síria devien tenir WhatsApp i etcètera, etcètera, és molt difícil mantenir aquest poder autoritari, no? El cert és que els països àrabs, com en general quasi tots els països del món, tenen unes enormes dificultats per construir estats legítims. Clar, tota aquella regió és una regió de moltes no religions, perquè la religió àrab i la religió musulmana és majoritària, però està dividida entre els sunnites i els xiïtes, i això sembla que és absolutament explosiu. Les minories kurdes també és explosiu, perquè tenen unes aspiracions nacionals molt vives. I per tant jo diria, a veure, no sense qüestionar-ho, però no simplifiquem mal les primaveres àrabs aplaudides per Occident i podien dir encoratjades per Obama quan se'n va anar a la universitat d'Egipte i allà va dir, bueno, democratitzeu-vos. Jo crec que si no hagués estat això, hagués estat una altra cosa. I també, si no és això, seria una altra cosa. A Europa s'ha convertit en un país, en una regió envellida, molt atractiva, amb un estat del benestar sensacional, encara que aquí doncs, ens queixem, és sensacional, i en canvi la resta del món, o la major part del món, és això, són estats molt inestables i molt fràgils, no? I per tant, si no és aquesta vegada, no, si no és la riuada siriana, doncs demà serà la riuada d'un altre país que es desestabilitzi, no? I per tant, jo crec que des d'Europa hem de fer els possibles per... Jo crec que podem fer poc, Crec que podem fer poc per estabilitzar els països del voltant, Crec que podem fer poquíssim, però tot el que puguem fer és bo, fins i tot, no sols per raons humanitàries, sinó per protegir-nos a nosaltres mateixos, perquè és que realment, clar, la gent té tendència a venir aquí quan el seu estat falla. I hi ha molts estats al nostre voltant que són molt fràgils, molt, molt fràgils.
Sí, això jo crec que és evident. El punt de partida pel qual aquí estem parlant és, com heu dit molt bé tots, quan ens comença a afectar directament. Quan veiem que truquen les fronteres d'Europa, quan veiem que els centres de refugiats, sobretot a Alemanya, desperten les ires d'una part de la població i l'extrema dreta xenòfoba se n'aprofita, hi ha atemptats petits, algun incendi, etc. I hi ha el malestar social. Però si Turquia, com ha dit molt bé el Carles, no hagués, diguem, facilitat, però jo crec que això es va decidir amb despatxos de Turquia, de dir, bueno, ara anirem a demostrar als europeus que som molt importants nosaltres, ja veuràs. Només cobrim una mica la barrera i, o que els enviem cap allà, perquè clar, ells estaven, tots aquests refugiats estaven a Turquia tocant a la frontera amb Síria. No? Costa molt poc encaminar-los i dir, au, aneu cap a Europa. Si Turquia no els hagués encaminat, ara no estaríem parlant d'això. I aquesta gent estaríem patint igual o més. Però nosaltres no estaríem parlant d'això, perquè clar, si no passa, si no t'ho posen davant del nas, resulta que no existeix. Bueno, això també és Europa i també som tots els europeus, inclosos nosaltres. Jo crec que, per tant, en aquest sentit, sí que hem de tenir una miqueta més de perspectiva i de dir, encara que no ens afecti a nosaltres directament el problema, home, les tragèdies, sobretot les tragèdies en massa que s'estan produint i a prop d'Europa, hauríem d'intentar haver fet alguna cosa més. Jo em volia centrar aquesta primera intervenció sobretot amb Egipte. O sigui, Egipte és un règim militar, que són militars civils, i que a més és gairebé l'exèrcit egipci una fracció de l'exèrcit americà. Tots els militars d'Egipte fan els seus cursos als Estats Units, van de vacances, estan acollits per famílies de militars americans, etc. Tenen amics allà, són padrins del fill, del tal, i a més, viuen com reis untats pel tresor americà directament. Per tant, això és Egipte. Obama van allà i diu, democratitzeu-vos. Resultat, islamistes al poder. Això ja havia passat a Algèria i, per tant, a Europa ja sabíem que això passava. Ja no, islamistes al poder no, que tornin els militars. I això és el que ha passat a Egipte. I jo, el que hagi vist, Miquel, tots tenen WhatsApp o molts tenen WhatsApp, però escolta'm, hi ha un silenci sepulcral a Egipte i els únics que posen amb una repressió brutal els islamistes radicals a la presó i els mantenen amb poca capacitat de fer atemptats són aquesta fracció de l'exèrcit nord-americà que controlava el país i després els hi van dir democratitzeu-vos, es van retirar, van dir, no, si ho diu el nostre president, perquè probablement és més president d'ells el president dels Estats Units que el president d'Egipte, si diu el nostre president, doncs que facin la gent, diu, no, escolti, que això no va bé, pum, t'ho han tornat i s'ha acabat el problema. El problema a Orient Mitjà o proper va començar el que tenim ara, per mi, amb la invasió d'Iraq, amb la segona invasió d'Iraq. Segona invasió d'Iraq, allà ho desgavella tot. I recordem que els del New American Century deien quan arribem allà quedaran esclafats, esverats, terroritzats. I a partir d'aquell moment el tema es convertirà en la veritable doctrina i seran demòcrates, com veiem. I bueno, van matar el Saddam Hussein, resultat estat islàmic. És a dir, es van carregar el dictador, no tenien recanvi, es van carregar l'exèrcit, es van carregar aquesta minoria que dominava el país amb una dictadura ferotge, però diguem-ne relativament, comparat amb els morts de Síria, doncs és molt poc menys. Tercer capítol, Síria. Sí, no només van dir democratitzeu-vos, és que va resultar que durant els primers temps van armar l'oposició i molta part d'aquestes armes era una posició suposadament democràtica però realment islamista radical. I, clar, i aleshores, escolta, això és una situació que no hi ha qui l'arregli. Què hem après nosaltres? Que l'accés a la democràcia no és tan senzill i que hi ha un perill d'Algèria. El Marroc, per sort, doncs, d'Algèria, potser no tant a Tunísia, però fins gairebé tots els països àrabs, no tots els musulmans, però tots els països àrabs, de dir, escolta, l'alternativa a la dictadura és l'islamisme radical. Què has de fer? Teoria del mal menor. Ara, tot aquest dolor de Síria, com s'hauria pogut estalviar? No encoratjant els opositors. Perquè tenia el dictador prou instruments com per esclafar els primers i els segons no haurien seguit els exemples. Si els primers els encoratges, els segons els armes, els tercers els armes, i a sobre armes per error i per imperícia els islamistes, doncs trobes amb aquesta situació tan tremenda. Però tot això va passar molt abans que veiéssim les fotos i les fotos del nen ofegat i les aglomeracions de refugiats a les fronteres europees, de Grècia, Macedònia, etc. Tot això va passar molt abans. Aquests centenars de milers de morts, milions de refugiats i desplaçats, però molt abans. I nosaltres què? Mirant cap a una altra banda. No?
El Carles havia demanat la paraula.
Sí. Fa uns 21 anys, no? L'any 95, en temps del González president del govern d'Espanya i d'en Pujol president del govern de Catalunya, es va convocar una reunió a Barcelona que pretenia iniciar un procés polític a Europa perquè Europa es prengués seriosament l'estat econòmic i polític dels països de l'altra banda del Mediterrani. El que es va dir com el procés de Barcelona, que pretenia associar Europa al desenvolupament democràtic, econòmic i social de l'altra riba de la Mediterrània. 21 anys més tard, si un es mira les propostes que es feien en la declaració aquella de Barcelona, del procés de Barcelona, veurà que la major part d'elles estan inèdites. I ho dic perquè quan esclata la revolta a Tunísia, i després venen les altres revoltes a la resta dels països àrabs, i tots ells a la conca mediterrània, Europa té una certa sorpresa. Pràcticament cap analista havia previst que en aquests països es tractarien aquestes revoltes. No? Europa en aquests 21 anys es va centrar més els seus esforços en l'ampliació cap a l'Europa de l'est i no va dedicar massa atenció a l'altra banda de la Mediterrània. I a nosaltres, com a catalans, estem més a prop del que s'esdevé a l'altra banda de la Mediterrània que no estrictament en el que s'esdevé a les fronteres amb Rússia, amb Ucraïna. No? Bueno, la inatenció sobre el Mediterrani ens agafa per sorpresa en aquestes revoltes, perquè bona part d'aquests problemes que s'arrosseguen en els països àrabs doncs fa dècades i són, entre altres coses, perquè també és veritat que els aliats que tenim en aquests països són els que ens donen seguretat en les nostres relacions amb aquests governs, però, jo deia el Miquel i té raó, no són governs que tinguin una legitimitat democràtica excessiva i per tant els fan molt febles, doncs, a que quan les contradiccions internes esclaten, les crisis s'esdevinguin. Bueno, el missatge pels europeus és que, i pels catalans substancialment, és que el que passa tan a prop de casa nostra, que està a 2 o 3 hores de vols d'avió, mereix la nostra atenció, que ni Marroc, ni Algèria, ni Líbia, ni Tunísia estan a l'altra punta del món. Els tenim a l'altra banda d'aquest mar el que ens anem a banyar a l'estiu, i per tant siguem-ne conscients.
Sí, digues, Miquel.
No, jo volia estirar una mica més del fil i ser una mica més cru, no?, que el que has estat tu. Clar, nosaltres tenim uns veïns i, com tu molt bé has dit, són dictatorials o repressius, no? Però l'alternativa és pitjor. I jo crec que una cosa que hem après és que la democràcia d'aquests països no és una alternativa a curt termini i sobretot nosaltres no podem induir-la. Clar, a nosaltres ens agradaria pensar que els nostres veïns tots podrien ser democràtics, ens encantaria. Ens repugna que els nostres governs comerciïn, arribin a acords amb règims dictatorials, ens repugna. I sobretot fa 10 o 15 anys nosaltres érem molt optimistes. Us recordeu Fukuyama i la fi de la història, etcètera, etcètera. Semblava que la democràcia liberal era una cosa inevitable. I jo crec que en aquell caldo de cultiu de dir ens repugna que els nostres governs s'entenguin amb règims dictatorials i, per altra banda, la democràcia liberal és una cosa inevitable. I sobretot recordeu el que deia Fukuyama, un cop un país ho ha tastat ja no torna mai enrere. Jo crec que és en aquest clima que és cou això. I ara el que estem descobrint és una cosa que ens costarà molt d'assumir als europeus, podria dir, ben pensants, no? Que és que hem de tolerar que els nostres dirigents s'entenguin amb règims més o menys dictatorials a l'altra banda de la Mediterrània o a l'Orient Mitjà, perquè resulta que l'alternativa és l'islamisme radical. I és que probablement hem de comprendre que la democràcia no és una cosa que es conquereix a bufetades.
Això ho havíem après a Algèria i ho vam oblidar.
Ja ho sé.
El món ho havia après a Algèria.
Sí, sí.
Que potser no va anar a França. Allà manava a França indirectament.
Correcte.
Escolta, eleccions, guanyen els islamistes, que tornin els d'abans.
Correcte. Però és una conclusió molt desagradable.
Molt, tremendament desagradable.
Molt desagradable, però bastant realista.
Permeteu-me que estigui amb els europeus, perquè els europeus potser un dels defectes que tenim és que ens agrada sentir-nos moralment superiors en aquests, en els àrabs, i fins i tot moralment superiors en els nord-americans, no? Però clar, en aquesta crisi, l'actitud europea no és precisament massa exemplar. El que estem veient com Europa està reaccionant en aquesta crisi, en els règims com el règim turc, els hi dona molts motius per tractar a la minoria kurda com l'estan tractant, o tractar els refugiats com els estan tractant. El que Europa, de fet, Europa posa com a exemple de la gestió de la immigració el model espanyol. Espanya va tindre una crisi fa uns quants anys, que va ser la crisi dels cayucos, recordeu? I arribada d'embarcacions a les illes Canàries. Com s'ha resolt aquesta crisi? Com es va resoldre aquesta crisi dels cayucos? Pues es va decidir encarregar-li el control del flux migratori a tercers, a Mauritània, a Marroc, a Senegal, a Gàmbia. A canvi de què? A canvi de diners. I a canvi de no preguntar-nos massa per com aquests governs gestionen aquestes qüestions. Ens interessa massa com Marroc gestiona els drets humans dels refugiats siris, com Marroc gestiona els drets humans dels demandants d'asil dels països africans. Aquests sirians que arriben a Melilla arriben pagant un bitllet d'avió segurament fins a Algèria, amb cotxe fins al Marroc, subornant a la policia marroquina per entrar i mig subornant també a la policia marroquina per entrar finalment en el lloc fronterer del Tarajal. I arriben allà perquè la policia marroquina els deixa arribar. En aquests moments els demandants d'asil dels països subsaharians no estan ni en condicions de pagar i són expulsats per la policia marroquina. I ja ens va bé, però masses lliçons de moralitat no en podem donar, perquè la nostra opció ha estat encarregar-los la feina bruta del control de la immigració a països que no respecten els drets humans ni respecten la Convenció de Ginebra del 1951.
Jordi.
Jo puntualitzo una cosa que ha dit el Miquel, ha dit Europa sensacional, i suposo que és en el tema de que Europa està molt estès a l'estat del benestar, cosa que no passa en aquests països que estem parlant del nord d'Àfrica. I un parell pel Carles, quan hi va haver tota la crisi dels refugiats i els estats europeus, cimera, a veure com ens repartim el número, el fluxe, crec recordar que a Espanya només han arribat 18 d'aquests refugiats, quan tots volen anar cap a Alemanya o els països escandinaus. Perquè serà, després sí que ja anirem. I l'última, la qüestió de Turquia, també serà interessant veure si la Unió Europea, quan Turquia demani entrar a la Unió Europea, que ho ha demanat de manera tímida, entenem que d'aquí uns anys ho acabarà demanant formalment, veure si se'n recorda o no se'n recorda, i a veure què passa.
Com que en Bru de Sala ens ha fet una tan bona contextualització del conflicte, jo volia també plantejar que expliquéssim una mica els interessos dels molts actors que hi ha en aquest conflicte per evidenciar la dificultat de resoldre'l. Però com que el temps corre ràpid, potser, i agafant una mica el fil del Jordi, podem parlar també una mica del paper que està fent Europa amb aquesta crisi migratòria i definir sobretot la diferència entre refugiat i immigrant, perquè en aquesta crisi s'han barrejat en un moment determinat, no? Aquests dos conceptes i no tenen res a veure.
L'especialista, però és el Campuzano, no?
El què?
L'especialista ets tu, no?
Això diuen. A veure, en el per què aquest fracàs del pla europeu, no?
Tu que ets polític, per cert.
Sí, faig de polític, que dic jo.
Fas de polític. Explica'ns per què la classe política és igual, europea, catalana, espanyola, no pot gestionar millor un conflicte i una crisi humanitària com aquesta. A ull dels ciutadans, És una pregunta que molta gent es fa.
És rellevant, clar. No? La gent es pregunta com és si a finals d'aquest any s'arribava a un acord a nivell dels estats europeus, aparentment, que hauria de permetre que 160.000 persones que estaven a Grècia i Itàlia es reubiquessin en altres països europeus, i al final són uns pocs centenars els que s'han acabat efectivament reubicant, no? I això té a veure, almenys simplificant molt, amb dues coses. Una, Europa va prendre aquesta decisió perquè el sistema que té d'asil Europa regulat va fracassar. I va fracassar perquè el sistema europeu d'asil es basa en el principi, en la idea de que un demandant d'asil ha de ser reconegut en la seva condició d'asilat i acollit, en la mesura si és reconegut com a asilat, en el primer país europeu que arriba. I això genera tota la pressió de l'asil en els països que són de frontera. És evident que Grècia no estava en condicions d'atendre i acollir a tots aquests refugiats, i Itàlia tampoc ho estava. Llavors, els alemanys decideixen, seguint el seu model, a Alemanya, els refugiats que tenen es redistribueixen dins els rangs alemanys en funció de diverses variables: la població, el PIB, la taxa d'atur, i més o menys s'accepta. Els alemanys intenten imposar aquesta resposta a Europa perquè el sistema està fallant, els grecs i els italians no es poden fer-se càrrec sols de tota l'allau que estan vivint, però apareix el segon problema, que respon a la pregunta que tu em feies específicament, no? Que és que les opinions públiques dels països de l'Europa de l'Est, fonamentalment, de l'antic bloc comunista, estan radicalment en contra d'acollir refugiats. I els polítics d'aquests països, seguint les indicacions dels seus electors, doncs responen a aquesta política i es neguen a complir en aquest mandat. Afegint-hi un altre problema tècnic, entre cometes, que és que perquè es produís aquesta redistribució, aquesta reubicació d'aquests refugiats d'Itàlia i Grècia, els grecs i els italians havien d'organitzar uns punts hotspots, que es diuen, d'acollida, per determinar quines persones, identificar-les i reubicar-les. El que és cert és que ni els italians ni els grecs tècnicament ho havien organitzat. Amb la cosa, l'excusa que té el govern espanyol és que ells no poden acollir persones perquè els italians i els grecs no els tenen identificats i reenviats. Mentrestant, la gent que ha arribat a Grècia i a Itàlia no es queda parada i la gent continua tirant amunt, i en aquests moments el que està en crisi és una cosa que és molt important. El que està en crisi no és només, diguéssim, els valors europeus, sinó una de les llibertats fonamentals dels europeus, que és la llibertat de la lliure circulació. La idea de que podem circular sense passaport per dins a Europa, no?
Xavier.
Tot això és així, i encara és més complicat a les nostres fronteres. Els americans tenen un punt de vista, que és que ells tenen un continent sencer, en la part de dalt del Canadà, que és un país més civilitzat que ells, i per tant no és cap problema, al revés, és, en moltes coses hauria de ser molt més un exemple del que és avui, perquè és un dels millors països del món. Però clar, ells no tenen veïns, els seus veïns, Mèxic, que ho tenen, Rio Grande, tenen bastant controlat, i dos oceans.
11 milions d'irregulars, eh?
Sí, bueno. Controlat a mitges,
Però és que d'això, per això és el gran, per això és el primer país del món. No el millor, però el primer. Als Estats Units li treus la immigració, bueno, és com a Catalunya, li treus la immigració ja des de la de que va començar ja als anys 20-30, i serien 4 milions d'habitants. Nosaltres amb prou feines, i per tant seríem una cosa deprimida, no seria el nivell de vida molt més baix, etc. Als Estats Units s'ha fet gran amb la immigració, no ho fotem. Per tant, aquest és un debat, que els que acaben d'arribar, com es fa, però els Estats Units és un país que ha anat creixent a base d'això. I crec que aquest model continuarà, i el Miquel defensa que Europa podia integrar 1 milió d'immigrants a l'any, ben integrats. Jo t'ho he llegit.
Ha d'integrar.
De fet, bueno, ha hagut 1.200.000 demandants d'asil el 2015, segons Eurostat. Bueno,
per tant, aquesta és una situació. L'altra és que nosaltres... tenim problemes. Jo crec que és un dels grans èxits d'Europa va ser convertir en europeus de primera els de l'altra banda del taló d'acer. Això és un gran èxit. Encara que avui a Eslovènia hi ha eleccions, avui, no sé,
Eslovàquia hi ha eleccions, sembla que guanya, avui em sembla que és que hi són, que guanya els socialdemòcrates, però no, si no tenen majoria absoluta, encasillaran amb l'extrema dreta, no amb els liberals. I ja ho han fet en el passat. Bueno, aquests països tenen alguns problemes importants i seriosos en relació amb els altres que tenen, diguem-ne, un tipus de societat, diguem-ne, més oberta, més avançada, etc. Bueno, però és que aquí ens trobem amb uns altres actors que són molt importants, que són Rússia i Turquia. Clar, Turquia són 120 milions, no?, d'habitants. Sí, Alemanya són 80 i pico, Turquia 120 milions d'habitants. D'una altra religió, d'una altra cultura, d'una llengua que no és europea, que és el turc. No confonguem, no són àrabs, eh? Turcs no són àrabs. O sigui, aquests tenen, són de l'Aliança Atlàntica des de sempre, però aquests tenen un enemic molt important, secular, que és Rússia. Rússia, a partir d'un moment, en Putin va començar a aixecar el cap, i amb el Miquel hem discutit moltes vegades, i ell m'ha ajudat a establir que Rússia, en els seus millors moments, el seu PIB és el doble que el d'Espanya. Molt inferior al de la Gran Bretanya, el de França, no sé què. I tots ens pensem, ens venen la imatge. I jo crec que als països occidentals ja els interessa, diguem-ne, fer l'enemic més gran, inflar-lo com aquests del Barça, que fan així amb els braços, saps? Que hi ha els estadis de futbol. Però clar, un país amb aquesta... No té capacitat. El camp d'entrenament pels seus militars d'elit és muntat pels alemanys, gestionat pels alemanys, i els instructors són alemanys, i la tecnologia és alemanya, la més alta. Ells, per tecnologia mitjana militar, funcionen. Però el seu porta-aeronaus modern li fan els francesos, que llavors diuen, escolta, que els russos estan portant malament, no els hi venguis. Bueno, ja l'estem fent, no? I per tant, és un país que té moltes, moltes limitacions i que fem veure que és un gegant. Però tot i això, és un actor important perquè té armament i el fa servir. O sigui, França, Gran Bretanya, altres països que tenen probablement armament sofisticat, més sofisticat, segur, que el de Rússia, doncs són reacis a fer-lo servir, els russos no. Però aleshores hi ha un altre actor, que és Turquia, que té un interès particular. Rússia té sobretot frustració. O sigui, és un país imperial que no s'empassa no ser imperial. I aleshores d'aquí ve, doncs, tots els conflictes que han tingut amb Europa, que és dir, escolta, posem la frontera aquí, i cada vegada, diguem-ne, hi ha gent que estava del cantó de Rússia i que volen venir cap aquí, com per exemple Ucraïna. Però per què volen venir cap aquí? Per una raó molt senzilla. Quan va caure el taló d'acer, el PIB per càpita d'Ucraïna i de Polònia era el mateix. Ara el de Polònia és tres vegades més alt. I aquests són veïns i diuen, escolti, nosaltres com aquells. I això és normal. Però clar, els russos diuen, no, això aquí, això tal. Bueno, i aleshores s'ha convertit en una pedra a la sabata de les polítiques occidentals. Turquia, que era amic, té molta por que qualsevol desestabilització li fa créixer el problema dels kurds. I aleshores la prioritat de Turquia, una, és plantar cara a Rússia perquè no es fiqui, diguem-ne, al sud de Turquia. I tenir els russos al nord és una cosa, tenir-los al sud no ho volen controlar ells i arreglar-se ells i no tenir una pota russa allà. Però la seva prioritat absoluta és que els kurds no s'organitzin en comunitats estatals o el que sigui. No? I això encara complica molt més la situació, perquè els enemics que són els islamistes radicals, són els kurds demòcrates, són... Bueno, qui s'alia? És a dir, sembla que russos i turcs convergeixen, però de fet són enemics gairebé mortals, i els seus interessos són completament diferents. El que vol Rússia és tenir un dictador titella, que és el Bashar al-Assad, a Síria, faci el que faci. I al final Turquia el que vol és que manin, si no ells, els seus amics occidentals, manin a Síria. No? I amb tot aquest conflicte d'interessos, com molt bé has dit tu en l'article del Goiti Sobro, doncs qui pateix, qui són? Doncs els que no tenen res a veure, i els que els hi passa la història per damunt, i no només els hi passa pel damunt, sinó que els hi cau al damunt, no?, a la història, i això és terrible.
Bueno, jo crec que heu tocat dos temes. Un és, evidentment, que el tema siri és enormement complicat, perquè hi ha diversos actors que tots tenen els seus interessos, els russos, els àrabs, els àrabs d'Aràbia Saudita, els de, que aquests estan armant els revoltats sunnites i més o menys els d'Estat Islàmic, els americans. No, això, i evidentment, clar, quan una guerra que potser, si no intervinguessin tots els de fora, potser se solucionaria més ràpidament. Segurament el Hafez al-Assad ja seria l'amo, estaria reprimint a totes els revoltats i tornaria a haver pau a Síria. Una pau segurament molt desagradable, però una pau. Però clar, com que allà hi ha gent enviant avions, enviant coses, la cosa es complica. Ara, jo voldria tornar a un tema que heu tocat abans, que és la comparació amb el Rio Grande i els mexicans i tot això. Jo diria, cuidado, aquí distingim. Els americans no tenen necessitat d'immigració, perquè tenen una demografia relativament forta, però tenen un veí al sud que és relativament pobre i sobretot molt desorganitzat, que és Mèxic. I aquests van enviant gent que vol viure als Estats Units, tenen, entre altres coses, els Estats Units era mexicana, vull dir, hi ha gent que sempre, que és diguem-ne mexicana, que sempre ha viscut, tots els seus ancestres han viscut als Estats Units, el que és avui Estats Units, perquè allò era Mèxic, i realment els Estats Units té molta població.
Una part la van conquerir i una part la van comprar.
Efectivament, però sí, mig Mèxic se la va quedar als Estats Units. Mig Mèxic en una guerra se la va quedar als Estats Units, no? I per tant, pues, hi ha un flux que els americans pues, més o menys tracten de controlar, tracten de limitar perquè no siguin massa gent. Això és un tema. I això ho compartim a Europa. A Europa hi ha massa gent, africans, etc., que volen venir aquí i nosaltres ens posem nerviosos perquè no en volem tants. Nosaltres sí que en necessitem, perquè nosaltres som una població molt envellida i per tant nosaltres necessitem un flux d'immigrants cada any. Ho necessitem. Una altra cosa és que ens agradi. A l'estat espanyol li agraden els latinoamericans, no li agraden els africans, per llengua i sobretot per religió, etcètera, etcètera. Ara, jo crec que aquí no ho barregem. Aquí estem parlant de refugiats, no d'immigrants. Immigrant és una persona, per dir-ho d'alguna manera, que vol venir, vol marxar del seu país. Un refugiat és una persona que si torna, que ha de marxar, perquè si torna al seu país, per un motiu o un altre, corre risc de morir. De morir o de ser reprimit durament, etc, etc. Els sirians són refugiats, són gent que venen aquí perquè no poden tornar al seu país. I nosaltres, els europeus, voluntàriament, ens hem compromès a acollir tots els refugiats. És a dir, nosaltres hem dit, som una regió, som una sèrie de països civilitzats, que per tant, quan vingui un refugiat, és a dir, una persona que demostri que ell, en el seu país, corre risc de vida o de presó injusta, etcètera, etcètera, nosaltres l'hem d'acollir. És molt diferent dels americans a Rio Grande. Eh? Els americans a Rio Grande diuen, escolta, mira, saps que no vinguis perquè no volem que vinguis, però no tinc l'obligació d'acollir-te perquè tu a Mèxic és un país estable i és un país que tu no corres un risc, podríem dir, injust. Òbviament la diferència és, no sempre és clara, no? Però una cosa és Mèxic i una altra cosa és Síria. Però el problema que tenim,
si em permets, només m'hi referia de passada.
Ja ho sé, ja ho sé.
Nosaltres estem voltats de territoris problemàtics.
Sí, però jo crec que és important.
I els americans no. I això canvia la visió del món.
Sí, completament.
Hauria de canviar.
Completament. Però jo el que vull dir és, nosaltres ens hem compromès amb nosaltres mateixos i amb el món.
No només ens hem compromès, sinó que això té el seu origen a l'acabar la Segona Guerra Mundial. Si el marc legal que estableix per què tenim l'obligació d'atendre, d'acollir, de rebre a una persona que fuig del seu país perquè en el seu país la seva vida corre risc, és el marc legal que es coneix com la Convenció de Ginebra de 1951. A l'acabar la Segona Guerra Mundial, a Europa són milions de persones que es desplacen i es decideix promoure una convenció internacional, una llei internacional que obliga els estats que l'assignen a que si a les seves fronteres arriba una persona que pot demostrar que efectivament el seu país corre risc, tens l'obligació legal d'atendre'l. Aquesta és la diferència principalment.
Jo crec que és molt important. I el cas sirià, nosaltres ens hem compromès a acollir-los a tots. Ara, és com deies tu molt bé, una cosa és el que tu firmes i altra cosa és el que pensa l'opinió pública. I quan l'opinió pública es posa rabiosament en contra, i clar, rabiosament en contra, perquè és tota Europa Oriental que no participa, l'opinió pública, podríem dir, no participa d'aquesta sensibilitat envers els refugiats, per les raons que siguin, o una part de l'opinió alemanya, etc etc. Clar, resulta que és el moment en què els polítics, és el moment dels polítics, és el moment que els polítics diguin, escolti, l'opinió pública dirà el que voldrà, però jo defenso que estic compromès a acollir-los. I és el que ha fet Merkel. Jo crec que és molt important reconèixer el valor de la senyora Merkel, que contra una part, no tota, però una part important de la seva opinió pública, ella va dir, i segueix repetint, que perquè Europa sigui una regió, una zona que valgui la pena, ha de mantenir el seu compromís.
Però excepte Merkel, la majoria segurament no volen perdre vots, no?
Sí, però de tota manera, cuidado, els països nòrdics...
Són exemplars.
Sí, estan fent bon paper, Estan fent bon paper, perquè encara que aquí s'exageri tot allò que dels danesos els hi traurien les joies, escolta, deixa't estar. Si un senyor ve, a pica a la teva porta, m'has d'acollir, i tu dius, bueno, acollir-te què vol dir? Que t'haig d'alimentar, t'haig d'hostatjar, els teus fills han d'anar a l'escola, molt bé, tu pots pagar... A partir d'aquí hi ha més o menys una manera més o menys elegants de dir paga. Però en qualsevol cas, el que és bàsic és que et diguis sí, tens la porta oberta, passa, aquí estàs. Cuidado, I a partir dels països nòrdics s'han comportat exemplarment. S'estan comportant exemplarment.
Els grans beneficiaris dels principis de la Convenció de Ginebra als anys 50, 60 i 70 eren els europeus de l'est. De fet, la Convenció de Ginebra del 51... s'amplia el 66 o el 67, sobretot després de les revoltes democràtiques que hi ha a l'Europa de l'Est per acollir la gent que fuig dels països comunistes. Per tant, a les opinions públiques d'Hongria, d'Eslovàquia, de Txèquia, de Polònia, algú els hauria de recordar-los que la gent que fugia dels seus països eren acollits en els països democràtics occidentals en base de la Convenció de Ginebra del 51.
I deixa'm afegir una cosa. Una cosa que, a part de que tinguem obligació, Europa, la Unió Europea, hi ha 500 milions de persones. S'està parlant d'un flux, per dir números rodons, d'un milió de persones any. És molt poca cosa, És un 0,2%. És una cosa perfectament assumible.
Referent a Turquia, que us hi heu referit, i és que a Turquia van passar molts anys, potser 10 anys, amb la pastanaga europea al davant. Eren europeus, llavors que sí, que no sé què, que tal, hi havia un debat, i al final els alemanys eren els seus padrins, els francesos eren reticents, es va inventar una cosa que es deia All But Institutions, que volem dir vosaltres sereu europeus amb tot, però no tindreu eurodiputats i no tindreu comissaris a Brussel·les. I ells van dir que sí, vale, d'acord, tot és començar, tot és estar dintre i tal, i després els van dir, no, escolti, ja en tornem a parlar al segle que ve. I això també genera una certa... I ara dius, i on va Turquia? Jo crec que la deriva autoritària i islamista moderada de Turquia és resultat de la frustració que té, que diguem, que els mig obres la porta d'Europa i després els dius, les tanques. Home, no haver començat, no? Sants i millors no els prometessin els dons. I això, i Turquia és un país que la costa hi ha estat, i la part nostra, diguem-ne, d'Istanbul fins a Antalya, i escolti, són plenament europeus. Ho són. El problema és molt més...
Més i menys, perdó, més que els grecs. Més
molt
els grecs.
Més fiables que els grecs, Però molt més. És a dir, tu un tour dius, vindràs demà a les 4 de la tarda i faràs això i no sé què, i quedes d'acord, demà a les 4 de la tarda està allà amb l'instrumental, amb el que convingui. Un grec és impossible. Envia el cosí de la germana del no sé què, no porta, cobra primer, després desapareix. No, és una... No hi ha comparació en aquest sentit per part d'un client, d'un usuari de serveis de Grècia i Turquia. No hi havia i no hi ha hagut mai comparació, no? Bueno, per tant, Turquia és un país que està, dius, què fot allà al mig sol, no? Amb els russos d'enemics, amb tots els conflictes a baix i amb Europa que els hi tanca la porta. Home,
Bueno, cuidado,
no m'hi voldria trobar.
Turquia volia liderar el món àrab i se n'estava
sortint
bastant.
Bueno, però són turcs. Els àrabs sí, veuen sí. Que ells són una altra cosa, clar, són turcs.
Sí, però el món àrab el dominarà o Turquia o Iran. O, bueno,
el proper Orient...
Sí, podria ser.
Jordi.
Jo tornant amb una cosa que deia el Miquel, estic d'acord amb el paper d'Angela Merkel, xapó, perquè va ser capaç d'enfrontar-se a la seva pròpia opinió pública.
Oi,
cosa que li pot costar vots. El que passa és que aquesta opinió pública el que diu és sí, ho hem de fer, però la gran qüestió és una qüestió de temps. Quant de temps hem de tindre els refugiats? Molts dels refugiats, ho hem vist a les notícies, a les informacions, diuen no, jo vull anar a Europa però vull tornar al meu país. La qüestió és quan hi haurà una situació de pau a Síria. Crec que cap dels que estem aquí podem dir que serà a curt termini.
Però escolta una cosa. A veure, si a Falset et diuen vindran 8 sirians cada any i no sabem quan tornaran. Perquè no sabem, perquè potser quan arribin tindran moltes ganes de tornar. Però clar, si la situació no s'estabilitza, però al final es quedaran aquí, no? Tu dius, home, 8 sirians cada any. A veure, repassem la gent que ha vingut a Falset en els últims 70-80 anys. No és res, eh? No és res. No és res, vull dir, per tant, tampoc posem en el seu... I la proporció que toca, eh? O sigui, si els sirians es repartissin exactament igual per tota Europa, a Falset li tocarien 8 cada any.
Fixa't que
tampoc no és una cosa, és a dir, que els polítics que vulguin defensar davant de la seva opinió pública que Europa pot fer front a aquesta onada, home, jo crec que tenen arguments, i en aquest sentit soc bastant crític amb el govern espanyol o amb la classe política espanyola, perquè ha procurat que el tema no vingui cap aquí, eh? A base de dir que tenim molt d'atur i tot això, quan estem rebent, en aquest moment, estem rebent molts més immigrants extracomunitaris, sobretot de Llatinoamèrica, però també del Marroc, molts més que aquests 8 que toquen, eh? Molts més.
De fet, la crisi, en part, també comença i s'intensifica, la crisi dels refugiats, quan la perspectiva de que la guerra no s'acaba empenya la gent a marxar. Quan portem 5 anys de guerra i portes 2, 3, 4 anys vivint en un camp de refugiats i els teus parents de la ciutat et diuen escolta, això empitjora, no té pinta que s'acabi, és la raó també per la qual en aquest moment es produeix aquest cert desbordament. Govern espanyol que efectivament, el govern espanyol mai va creure en el pla de Merkel, i el fracàs del pla de Merkel és la profecia autocomplerta. En aquest moment, si parles amb els funcionaris del govern espanyol et diuen ja vam dir nosaltres que el plantejament dels alemanys era equivocat, que això d'aquí no funcionaria. Entre altres coses també, i aquí un punt de la raó la tenen amb una cosa, que és que els refugiats van també on tenen parents, on hi ha xarxes i on hi ha perspectives de feina. I un estat espanyol amb una taxa d'atur del 20% i amb unes comunitats síries relativament petites, a Catalunya en tenim uns quants, de gent formada, metges, professionals que van arribar per estudiar fa 30-40 anys, però a la gent també, i quan t'expliques per què en els punts d'aquests, els hotspots de Grècia o Itàlia, hi ha dificultats, perquè la gent tampoc està amb tantes ganes que li diguin miri, vostè li toca anar-se'n a Falset, perquè jo potser me'n vull anar a Hamburg, on allà hi tinc un cosí de la meva germana. Però
és un altre tema. És a dir, Europa els ha d'acollir, i jo crec que també Europa té dret a distribuir.
Ho ha de fer, però no és tan fàcil. I deixeu-me reivindicar una cosa que jo crec que en relació a la Convenció de Ginebra del 51, no? O sigui, quan, a l'any 51 hi ha la Convenció de Ginebra, a l'any 48 hi ha la Declaració Universal dels Drets Humans, en aquells mateixos anys hi ha la posta en marxa del que serà la llavor de la Unió Europea. I són un conjunt d'institucions que es produeixen a l'acabar no només la Segona Guerra Mundial, sinó d'un llarg cicle que comença el 1914. Primera Guerra Mundial, Revolució Russa, irrupció del nazisme, del feixisme, Segona Guerra Mundial, un desastre immens. I els homes i les dones que promouen aquestes institucions són gent que tenen 60, 70 anys, que han viscut en les seves biografies aquest desastre. Diuen, escolta, no volem que això es torni a repetir. I hem d'establir unes regles internacionals per evitar que això es torni a repetir. Entre elles, la Convenció de Ginebra. Per tant, quan estem parlant del refugi, no estem parlant d'un tema banal, sinó estem parlant d'una regla legal establerta per una generació que va viure 60 anys de desastre arreu del món. I que, per tant, donem-li tot el valor que té, perquè també aquesta gent van ser conscients que no complir determinades regles van conduir en el desastre a Europa entre l'any 14 i l'any 45.
Si us sembla, En fi, una mica la vostra voluntat, eh? Però hem parlat, jo crec que amb força profunditat i abastament sobre el conflicte de Síria, el que està passant allà, el joc d'interessos i les conseqüències que està tenint en l'entorn immediat d'aquell país, però també més enllà de les seves fronteres a Europa. Potser podíem, en fi, passen 10 minuts de les 8, per tant, potser podríem dedicar uns minuts a la política, no? No sé si en teniu ganes, però en fi, podem fer una miqueta bullir l'olla sobre això, perquè ara que parlàvem també una mica del paper del govern espanyol al voltant d'aquest conflicte, doncs en fi, va bastant bé. Per preguntar d'entrada, si us sembla, ja que tinc el Campuzano aquí al costat i ell tot just, quan has arribat de Madrid?
Ahir a la nit.
Bueno, com...
a la nit.
A veure, tu què preveus que passi? Eleccions?
Després de votar que no.
Després de votar que no, efectivament.
Amb molta convicció.
Què creus que passarà? Eleccions? Quina és la teva teoria?
Una de les coses més interessants és que vivim en un temps polític en el que fer previsions és pur voluntarisme. I a Catalunya fa molt poques setmanes vàrem poder demostrar que en cap de nosaltres hagués pogut imaginar que tot plegat acabés el diumenge a la tarda escollint
l'alcalde. A dintre de Convergència, tampoc?
Perdona?
A dintre de Convergència, tampoc?
No, per tant,
el Xavier ha escrit el que passarà. Eh?
Bueno, el Xavier escriu...
El més probable, però... com vaig escriure, que el més probable era que el Mas plegués.
Té molta...
També,
té
era una cosa que és el que diu la lògica dels fets, però això no vol dir que els actors s'hagin de comportar-se amb la lògica.
Té molt de mèrit opinar i encara més té escriure. La setmana passada em vaig estar amb un analista d'aquesta gent de l'Eurogràcia Group que es dediquen a fer papers pels fons, per les agències de qualificació del deute, els Moody's, els Fitch, i que em venia a entrevistar justament per l'informe que feia per el cas d'Espanya, no? I després el vaig veure a la BBC, que el tio també estava parlant allà, no? un italià jove, no? I li deia, té molt de mena la teva feina, perquè jo no m'atreviria a dir-los a les agències de rating el que passarà a Espanya. La meva intuïció femenina és que hi haurà finalment govern i que no hi haurà eleccions anticipades.
Govern de qui amb qui?
I aquí ja no m'atreveixo tant a dir que hi ha govern. Però que hi ha dos pressions molt fortes. Hi ha una pressió molt forta de l'establishment, dels poders econòmics, que empenya la gran coalició, que és un escenari previsible, controlat, un punt lampedusinà, no? O sigui, que tot canviï, però que res acabi de canviar de veritat, que empenya això, i que empeny tant perquè el Rajoy posi el cap com que empeny perquè el PSOE ho faciliti, i el PSOE sap que aquesta és una operació d'un risc polític enorme, i el PP, que és una estructura superjeràrquica, parles amb la gent del PP i diu, alguna gent que això t'ho reconeix diu, ara bé, com es fa? Perquè aquesta casa nostra tot funciona de dalt a baix amb molta contundència. Però hi ha també una pressió per l'esquerra sociològica, i l'exponents van estar la Manuela Carmena i el Villarejo, tota la gent d'esquerres, al sentit ampli de la paraula, els 5 milions de votants de Podemos, que empenyen a Podemos i el seu idioma. Com no aprofitem aquesta oportunitat per fer un canvi de govern a Espanya? I amb una cosa que acabo, que és la més divertida de totes, que és el fantasma que està en l'ambient i que ningú acaba d'explicitar, que és que allò que pot fer govern a Espanya és la cosa catalana. Perquè si en aquests moments s'estigués acceptant-se el referèndum, tindríem segurament una majoria de govern. És més, el que fa la balança en el bloc esquerra o dreta són els 9 d'esquerra, els 8 de Convergència, els 6 del PNU, això està allà. Però aquesta vegada ningú vol mencionar aquest fantasma que recorre...
No compten gaire amb vosaltres, eh?
Bueno,
Com a mínim públicament.
Però estem allà. L'aritmètica dels números fa que l'agenda catalana sigui la que pugui. I d'ahir que l'OMS va dir, escolta, amb la nostra posició, escolta, qui entomi el referèndum, si el PSOE entoma el referèndum, té el nostre suport. No?
Xavier, a veure, la teva bola de vidre.
Amb tot el mèrit i tota la simpatia per dues formacions polítiques que són a Madrid i que, sobretot una, la que tu formes part, que avui et representes a tu mateix, no? I acostumada a tenir veu i vot i influència, escolta'm, això s'ha acabat. Jo crec que si imaginem per un moment que Catalunya és independent i no hi ha diputats, que Catalunya és independent i que no hi ha agenda catalana, estarien en la mateixa situació, en una situació molt semblant.
No ho crec.
Que és, jo crec que sí, que és la de dir, la cosa no passa pel referèndum. La cosa passa per un fet, que és que els que tenen
diguem-ne, la legitimitat dels damnificats de la crisi i del bipartidisme, perquè els problemes són dos, no és només la crisi, sinó el bipartidisme és un problema, perquè ho han portat molt malament, no són, segons sembla, els que tenen les millors receptes per sortir de la crisi en direcció a semblar-se en els països millors d'Europa. Països que van més bé d'Europa, no? No tenen aquestes receptes, sinó en tenen uns altres que més aviat miren cap a Grècia, posem per cas. No? Però jo crec, per una banda, que la pressió de l'establishment és molt forta. Consta que pocs dies després de les eleccions el Pedro Sánchez tenia intenció de tenir soci prioritari Podemos i, diguem-ne, fer això, i el Comitè Federal li va prohibir. Literalment. I llavors va ser quan va dir, bueno, jugarem amb Podemos i Ciutadans, va dir, bueno, escolta, ja farem malabarismes. Bueno, els malabarismes poden sortir al circ, però en política són més difícils. No? I això continua així. I avui, mentre venia la meva dona, hem sentit per ràdio que sortia l'Antonio Hernando del PSOE dient, ens acabem de posar d'acord amb Ciutadans, que tothom que vulgui parlar amb nosaltres haurà de parlar amb els dos alhora. Això es clou Podemos. Perquè, esclar, si tu dius, escolta, per anar a fer qualsevol cosa hem de seure amb Ciutadans, escolta, ja els han exclòs, no? Que és la lògica del PSOE, que el PSOE és majoritàriament un partit d'establishment i, per tant, el Pedro Sánchez no té autonomia per portar el PSOE cap a una altra banda. No? I, per tant, ja crec que jo, ara, tot això és una qüestió de noms, tot és una qüestió de veure de quina fórmula es troba. Jo estic d'acord amb el Carles, que, imagineu-vos un barranc, no? Hi ha un barranc. Bueno, tu saps que hi ha un barranc, però tu vas pel bosc, pim-pam-pam, fotent-te més... No amb amics, sinó amb amics, però amb colles rivals, tal qual trobes l'altra colla, mastegots, pim-pam, i tots cap allà, no? Bueno, i quan arribem allà, què? A mesura que t'acostes, comencem... Ai, hi ha el barranc. Hi ha un vertigen, i quan... El que seria més lògic és que just quan comences a dir ui, aleshores és quan busquin, no sé si la trobaran, però buscaran la fórmula, alguns segur que ja l'estan buscant. És a dir, que a partir d'aquest cap de setmana de reunions de PPs més o menys importants, amb socialistes més o menys importants, secretes, i amb el pis d'un i de l'altre per veure com s'ha de fer, així, perquè en aquestes situacions ho propicien, i a veure qui és el rebel que es carrega aquest, i a canvi d'això. I aquí jo crec que hi ha dues fórmules. Una és un president del govern del PP i un vicepresident del PSOE. Jo no crec que el PSOE s'atreveixi a dir, si el PSOE fa el bipartidisme no li pot donar suport des de fora.
Un president que no seria Rajoy?
Segur que no seria. Jo crec que Rajoy no pot admetre.
I Sánchez també ha de marxar?
Això és el que no sé. És a dir, una fórmula és un president del PSOE i un vicepresident un president del PP i un vicepresident del PSOE. I l'altra fórmula, que potser és la més lògica, però no sé si podria funcionar o si s'hi arribaran a posar d'acord, és un president del govern que no sigui ni del PP ni del PSOE i dos vicepresidents, un del PP i un del PSOE. Evidentment, el vicepresident del PP no seria el Rajoy i el del PSOE, vés a saber, és a dir, depèn d'ell.
I un president de perfil tècnic?
Bueno, Mario, o algú amb autoritat, o algú... Ja diuen noms, eh? Diuen, no sé, l'altre dia deia el Solana. Bueno, sí, clar, el Solana el tragarà. Diu, és que és molt de dretes, és més del PP que del PSOE. Sí, home, però la gent no ho sap, que és més del PP, que pensa més com és el PP que els del PSOE, no? Sí, per tant, és un exministre socialista, i una, no sé... Però és igual, hi ha noms de prestigi, de no sé què, i si no, escolta, s'inflen els noms, eh? També, que igual que s'infla Rússia per dir que hi ha guerra freda en un país que... pobret, és només el doble d'Espanya, també es poden inflar els noms. Jo crec que, i al final el Pedro Sánchez depèn d'ell. Si té dignitat, se'n anirà cap a casa, i si no, serà vicepresident del govern. Ell, segons això mana, diguem-ne, manaria una lògica, però després els actors poden, de vegades, pon més la ràbia i s'obsequen que no pas el que és lògic. Ai, en aquest panorama acabo, Catalunya queda com està, eh? Ni cinc.
Ara parlarem una mica de Catalunya també, Miquel.
No, jo això últim estic absolutament d'acord amb tu. O sigui, Catalunya, ni cinc, fins que no... És a dir, només en la mesura que Catalunya es converteix en un problema, força i solucions es donaran solucions, mentre no hi hagi pressió interna, dit d'una altra manera. Però ara, tornem a la política espanyola. Jo crec que aquí el que té les cartes més clares és Podem, i Podem té dues cartes bones, o sigui, dues jugades bones. Una és dir, faig un govern amb el PSOE en el qual jo jugo un paper molt important. Soc el vicepresident del govern, soc un partit que acabo de néixer, però ja soc vicepresident, controlo presidència, en fi, jugo un paper important. M'he fet gran de cop. Gran jugada. L'ha intentat, és difícil que li surti. I l'altra jugada és dir, bueno, vale, pues d'acord, pues llavors identifico el PSOE amb un partit de l'establishment i de dretes, per tant, jo sóc el partit d'esquerres, jo sóc el nou PSOE,
l'oposició.
I per, jo estic a l'oposició, sóc l'oposició, sóc l'oposició, i per tant, tard o d'hora, el PSOE es morirà. Serà el PASOK, serà petit, perquè ja no tindrà... Ja, la gent no el votarà perquè no és ni d'esquerres ni de dretes. Ni de... Per tant, les dues jugades són bones. Ha intentat la primera i ara està intentant la segona.
Per tant, a Podem ja li aniria bé, ja li aniria una gran bé. Coalició?
Qualsevol de les dues... Home, li aniria de fàbula. La gran coalició a Podem li va de meravella. És l'oposició. I a partir d'aquí, criticar el govern, criticar les retallades, denunciar que el PSOE, evidentment, és còmplice d'això i d'allò altre. Per tant, Podem està tranquil. El PSOE té un problema, que és que no té altre remei que anar a la gran coalició. I, per tant... tard o d'hora es muntarà aquesta gran coalició. És veritat que en política no es poden fer previsions i, per tant, és possible que passin els dos mesos i no hagin acabat d'arreglar-ho i vagin a eleccions i llavors passi el que Déu vulgui, però, si no, jo diria que les forces són a fer una gran coalició, és a dir, un PP-PSOE, com deies tu, perquè és el que vol l'establishment i és el que, no sols l'establishment, diguem-ne, econòmic, allò que es diu l'IBEX 35, no? És el que vol la pròpia esquadres del PSOE. Jo crec que els diplodocus aquests del PSOE que té el PSOE, el que volen és...
Susana
Díez, tots aquests...
I el PP també ho volen?
El que volen,
El PP també ho volen? La gran coalició?
Jo crec que també. Jo crec que també. Entre altres coses perquè és una mica salvar-se el PP. Perquè, clar, l'alternativa pel PP és quedar arraconat. I ara el PP en aquest moment li trebola una mica les cames, perquè és un partit que no estava acostumat a tenir un partit de centre, per tant ell era el centre i la dreta, i ara de sobte al centre hi ha algú, per tant ell s'està convertint en un partit de dreta, això és molt incòmode, i per altra banda la de la corrupció és tremendo. Per tant, el PP controlar un govern on hi hagi el PSOE, el que descrivies tu fa un moment, que en el fons no li farà mai cap por, perquè els votants del PSOE li marxaran, no? Marxaran cap a l'esquerra o se'n marxaran a casa seva. És una manera de que el PP torni al govern en bones condicions. Per tant, jo crec que les forces subjacents són cap a la gran coalició
PP-PSOE. I Ciutadans, que no l'esmentes, com queda?
Ah, amigo, jo crec que intentaran estar dins, primer però igual foto, els fan fora.
Primer a la foto, o sigui, el primer dia a la foto, si hi ha acord a la foto, i després cada vegada més a sota terra.
Sí. No menystingueu. No
hi ha una cosa que no menystinc, que és que dos... això té 4 anys. És dir, que per tant el PSOE té 4 anys per dia Podemos. Vosaltres parleu i nosaltres fem. I si l'economia va una mica millor, el PSOE es pot refer.
Per això no menystingueu la idea aquesta.
Però que difícil.
El càlcul del Pablo Iglesias, amb les reunions que hem tingut amb ell, el càlcul del Pablo Iglesias, si hi ha gran coalició, és el que descrivia el Miquel. No? Per tant, hi ha una certa tranquil·litat en l'estratègia de Podemos de que no hi hagi govern espanyol. Ara bé, el que Podemos no pot controlar, i de la Manuela Carmena i el Villarejo en és un exponent, és que els 5 milions de persones que han votat Podemos no han votat Podemos amb la idea d'enfonsar el PSOE en la misèria, sinó que han votat Podemos amb la idea de canviar el govern d'Espanya amb una clau d'esquerres. Una diputada important del grup de Podemos, que no és militant del grup de Podemos, fa la setmana passada coincidíem en un lloc i els clipen, escolta, com veus el pati, no? En diu aquesta senyora, los politólogos se están equivocando. Si hi ha un món de l'entorn de Podemos que no ha entès la significació de Podemos en les primeres, els primers dies, el dia que hi ha de la visita amb el rei, en el que ell anuncia el govern, no han entès l'obsessió aquesta per entrar en el govern i no acabar facilitant un govern del PSOE i amb ells quedant-se a l'oposició, i això empeny també, perquè el que no està clar és que els 5 milions de votants tu els puguis retenir a base de que el PSOE es converti.
Però Carles,
és una pressió que hi ha, una pressió sobre el món de Podemos, que el que no té l'altra banda, i amb això teniu raó, el que no té l'altra banda és un grup dirigent del PSOE que estigui disposat a assumir el coratge...
Aquí està.
De Podemos, que et porta després al tema català, perquè aquí sí que discrepo, que és que si no hi hagués el tema català, seria absolutament fàcil. Segurament, aritmèticament, potser hi hauria majoria PP Ciutadans, sense els 47 diputats escollits a Catalunya, probablement hi hauria majoria PP Ciutadans, i si no hi hagués la qüestió catalana rondant, que està allà, és que nosaltres a l'ambient, és la bitxa que ningú vol mencionar. Per això nosaltres, nosaltres en algun moment... massa, si volíem fer fora en el PP, tampoc calia que nosaltres en el PSOE li féssim cap carícia. Poc ajudaríem a que el PSOE pogués acabar fent fora el PP si nosaltres li féssim massa carícies, perquè li facilitaven al PP l'argument de que els independentistes són els que acaben donant-li suport en el PSOE. La qüestió catalana continua estant allà. I és més, si en l'agenda política catalana estiguéssim amb l'agenda de fa 10 anys, en els temes de fa 10 anys, jo que sé, les 23 propostes que el president Mas va presentar el juliol del 14 en el president Rajoy, estiguéssim discutint d'aquestes coses, doncs segurament tot plegat tindria un altre
sentit. Deixa'm dir una cosa, sí. Només una matisació, perdona un moment. És veritat que el Podemos i els politòlegs de Podemos es poden estar equivocant, però si juguessin de meravella, la situació és la mateixa, que és que el PSOE no vol pactar amb Podemos. Ja està, i punt.
Jordi.
Jo crec que el juny anirem a eleccions perquè bàsicament portem 30 anys de partitocràcia, que és una manera diferent de dir el bipartidisme. Canviar ara això, que és el plantejament que entenc que fa Podemos i fins a cert punt Ciutadans, és a dir, és canviem una mica les normes de funcionament. Als dos grans crec que no els hi acaba d'entusiasmar, i també entenc que els dos grans, si hi ha una cola que els ajunta, és la de la idea d'Espanya com, si em permeteu l'expressió, imperi. Una i gran. Per això la qüestió catalana sí que té la seva rellevància, més enllà del que el fet de Podemos l'hagi inclòs com una condició sine qua non pel pacte. O sigui que hi haurà moltes reunions en pisos, on sigui, però jo veig molt, molt, molt difícil aquest acord, perquè fins i tot els petits crec que els interessa.
Però no dius que hi ha una cola que els uneix.
Però no sé si el...
No sé si és prou cola.
No sé si el PSOE li acaba d'interessar.
Jo crec que és el que deia del precipici. Sí. És a dir, el PP ha perdut 63 diputats. El PSOE n'ha perdut 20. Però, clar, el PSOE en té 90 i el PP en té 120. Encara hi ha diferència.
Les enquestes d'ara donen que el PP en perd 21 i el PSOE en perd 12.
Clar. Això, el que no poden permetre és baixar ni un mil·límetre més.
Aquesta és una cola
que enganxa
molt. Perquè ja
estan tan avall, és a dir, han perdut tant que només que perdin una mica més on van moralment una altra vegada, després fins i tot a dir que fan la gran coalició. Dic, escolti, vosaltres sou els nàufrags que us abraceu perquè tothom es foti, no? Es fotin tots els altres. Per tant, jo crec que això és molt més important que qualsevol altra cosa. Perquè la gent que mana vol manar. Jo, perdó, acabo. Quan deia que, evidentment que la gent catalana és crucial a Espanya, molt. Fins i tot per molts és molt més important que l'agenda dreta-esquerra i que la social
tots,
i que això, segur. Però vull dir que si Catalunya fos independent i hi hagués unes proporcions similars que els socialistes poguessin pactar amb un partit liberal i això no tinguessin prou i haguessin de fer la gran coalició o pactar amb els Cidits espanyol, també anirien cap al pacte...
Ja per acabar,
també anirien cap allà.
Jo he vist a Grècia, el PASOK es va aliar amb la dreta i va acabar sent de...
Però a Portugal no. A Portugal els socialistes han pactat amb els Podemos d'allà i amb els comunistes, que són molt comunistes.
Sí. Deixeu-me per acabar introduir encara una mica més el tema català, abans d'entrar a sentir algú que preguntava i què serem, acabarem sent independents o no? A veure, en aquest context actual, podeu contestar aquesta pregunta, però també la que us plantejo. A Catalunya, pels interessos, lògicament, de qui busca la independència, per tant, del govern actual, quin govern a Espanya li convé més?
Ah,
A Catalunya, ara no sé si he fet bé la pregunta, però és a dir...
El que donarien suport a aquests senyors i els d'Esquerra Republicana.
Aquí estem.
El de PSOE i Podemos, segur.
Jo crec que hem de distingir dues coses, no? Una, que el procés cap a la independència en el que estem té un ritme diferent que el que pot tindre una investidura. I on en juguem la batalla de la independència no és tant amb una votació sobre el president del govern espanyol, sinó efectivament tindre la majoria social a Catalunya, que avui encara no la tenim. O sigui, les eleccions del setembre van ser un èxit, però és evident que amb el 48% dels vots a favor de la independència no tenim prou per culminar aquest procés. I la gran qüestió, que no és fàcil i no és senzilla, és de la construcció de la majoria. I de la majoria que no ens la juguem tant al Priorat, sinó que ens la juguem al Baix Besòs, al Baix Llobregat, a la perifèria de Barcelona i a la perifèria de Tarragona i de Reus. I ens la juguem aquí. I això, no, ara no tenim temps d'entrar-hi, però aquí hi ha molta més feina a fer de la que ens pensem. I que demana, segurament...
I una pista de l'estratègia? I una pista sobre l'estratègia de com s'ampliarà la base social de la independència?
Si em demanes la meva opinió, jo soc dels que defenso que l'ampliació de la majoria té a veure amb dues coses. Té a veure amb que el govern faci bona política. Si la gent que no és independentista des del sentiment i des de la identitat només podrà assumir que la independència és una bona opció per ells si perceben que autogovernar-nos és millor que ser governats des de Madrid. I això, els que estem convençuts ho tenim molt clar, però els no convençuts no ho tenen tan clar. I una cosa que, a més, en els que tenim sentiment d'identitat catalana forta, a vegades ens costa d'acceptar, que és que el moviment sobiranista té més càrrega identitària catalana, en el sentit més restrictiu del concepte català, del que a vegades ens imaginem. I que, per tant, o el moviment sobiranista és capaç d'oferir-se amb una idea del país que s'acosta més al país real, en el que el país real és més barrejat i molt vinculat a la qüestió de la immigració del que el moviment sobiranista ha expressat. Hi ha un llibre de l'Andreu Domingo, el sotsdirector del Centre d'Estudis Demogràfics, Catalunya en el mirall de la immigració. I el llibre conté una idea que és molt potent, no? Que és que ens hem de definir amb tot el que implica com a nació d'immigrants. De fet, la meva àvia, la Rosa Borrell, d'aquí Falset, que va marxar a viure a Barcelona, es va casar amb un tal Campuzano, que era un senyor de Múrcia, no? I això és la història d'aquest país. Si el país es reconeix en la seva identitat nacional com un país conformat per immigrants i en el relat que construïm sobre el país això ho posem en el primer nivell, és possible que puguem ampliar la majoria. L'altra cosa és la dinàmica espanyola, que jo estic d'acord amb el Xavier, a nosaltres el que ens interessaria és això resoldre com ho han resolt els països civilitzats, que és com el Canadà i el Regne Unit, que és amb un referèndum on fos molt clar els que estem a favor de la independència, els que estan en contra, i que argumentéssim i que la gent pogués... decidir. Això tindria a veure, evidentment, en fer fora el PP del govern i que Ciutadans no tingués influència, clar. Però és una altra discussió, aquesta.
Bueno, jo estic d'acord amb dues coses que has dit. Una, evidentment, la base sociològica de qualsevol projecte de país ha de passar per reconèixer com un país d'immigrant, perquè si tu t'identifiques com un país dels catalans de socarrel, doncs són molt poca gent i, per tant, és insuficient. Això per una banda. Per altra banda, estic d'acord amb tu que ara el que passi a Madrid no té res a veure, és una dinàmica completament diferent. No? I també estic d'acord amb tu que és molt important que l'autogovern català sigui de qualitat, perquè d'aquesta manera la gent... Ara, tot això no és suficient, perquè clar, pot haver un govern fantàstic a la Generalitat de Ciutadans. És imaginable, un govern de gent honrada i tècnicament preparada. I escolta, això ens allunyaria de la independència, vull dir, si aquest és l'objectiu. Per mi, a banda de tot això, hi ha una assignatura pendent, que és que ha d'haver-hi un partit de centre independentista que sigui molt prestigiós. Prestigiós vol dir no corrupció, no identificat amb la corrupció, i identificat amb la qualificació tècnica, no? Gent ben preparada, gent honrada. Mentre Catalunya no torni a tenir, o tingui, això es pot discutir, no torni a tenir o no tingui un partit de centre independentista prestigiós,
I la refundació de Convergència va per aquí?
Òbviament, hauria d'anar per aquí. Hauria d'anar per aquí. És el pla A. El pla, jo sempre he dit, el pla A, és a dir, el pla més probable i millor és que Convergència es refundi i de la, del que sigui, de les cendres o del que sigui, o del bastiment o de la casa de Convergència surti un partit pues que, això, que tingui prestigi. I que a més sigui independentista, però que tingui prestigi. El pla B són els demòcrates, Esquerra Republicana, és a dir, hi ha diverses maneres de fer aquesta feina, eh? Hi ha diverses maneres de fer aquesta feina. Ara, la feina s'ha de fer, eh? La feina és bàsica fer-la.
Abans deies, bueno, certament són dos debats diferents, el que ara està passant a Madrid, però és cert que si no es pren una via unilateral, tard o d'hora en Madrid s'hi haurà de parlar. Per tant, no és tan indiferent qui hi hagi allà. No?
Sí, però deixa dir-te una cosa.
Si la majoria, encara hi ha més condicions.
Si la majoria social catalana és independentista, sí. Escolta, se'n parlarà, bueno, i no hi haurà problema.
Ja, però és que la pregunta és abans com s'ha de fer perquè hi hagi majoria independentista.
Ja ho he dit. Com?
Aquest, bueno, tu has dit unes, tu has dit unes condicions, nosaltres, jo estic d'acord amb totes les condicions que heu dit fins aquí, però encara n'hi ha més, crec. Una d'elles, que l'independentisme de centre estigui disposat a permetre i col·laborar amb un lideratge de l'independentisme des de l'esquerra. Que no digui, no, si no ho liderem nosaltres, això no val. Vale. I si això està liderat des de l'esquerra, hi ha una part del problema de la identitat que, evidentment, fem veure que no hi és, però hi és, i que no s'arregla amb el síndrome, no la síndrome rufián, perquè hi ha molta desconfiança. No sé que els posessis tots rufians i que digués, bueno, escolti, molt bé, fantàstic, però de moment... això no és qüestió, no s'arregla en dos dies, però sí que una bona part, si això està liderat des de l'esquerra, és el que li pot donar més amplitud i és també el que genera menys anticossos de dir, bueno, nosaltres estem a favor de tot el que diu, hem de tenir més poder Catalunya i tenir no sé què i tal, i fins i tot de l'estat propi, però sense ser independents. Això liderat des de l'esquerra, dius, bueno. I l'altra qüestió és que jo crec que s'ha de sumar gent a dir, veieu quants anys portem amb això? On estem? Bloquejats. Bloquejats, bloquejats i assetjats, en molt bona part. Jurídicament, amb competències, econòmicament, etc. Amb rodalies, amb això, amb allò, amb carreteres, amb la N340, amb el corredor mediterrani, que aquí, per aquí davant hi ha una sola via per anar cap al sud i cap al nord. Bueno, tot això, vull dir, tot això és tremendo. De dir, escolta, hi ha una part de dir, nosaltres creiem, o uns som independentistes, passi el que passi, però n'hi ha uns altres que serem independentistes instrumentals. És a dir, que ens han de convèncer que una majoria independentista pot ser reversible, però que és l'únic que pot canviar i millorar les condicions de Catalunya. És a dir, si no hi ha una majoria independentista, ens quedarem com estem. I crec que aquest és un argument molt poderós. Però si hi ha una majoria, si hi ha una part, posem un 5% de la població, que diu, vale, estem d'acord, que canviï la situació, voto independència, però després, si l'alternativa a la independència m'agrada, després, quan arribi l'hora de la veritat, diré, bueno, doncs hi estem.
Així, sempre és així. Eh? Sempre és així.
Bueno, però ningú diu, no hi ha cap polític que estigui dient que,
però no, però
que sumi, que vingui amb nosaltres, pugi a l'autobús, perquè és l'única manera que l'autobús arrenqui.
Però,
Xavier, i si després Xavier vol baixar, baixi.
Però, Xavier, perquè... Xavier, quan el Carles ha dit que el govern de la Generalitat sigui...
No, això no estava implícit.
Pot és ser una manera, govern, és una pot... manera de dir, és una manera de convèncer la gent de dir, hombre, aquesta alternativa és millor això que l'altra.
No.
Bueno, jo l'he entès així.
Jo crec que, a més de l'independentisme, que té una lògica, hi ha d'haver també l'altra que diu, escolti, si vostè ara, vostè és del sí-no, posis el sí-sí, i després ja en tornem a parlar, però no vol dir que per força votar sí sigui independent.
A veure, que hem d'anar acabant, últimes intervencions.
És una cosa del Miquel, també, sí, però tant. En relació a això d'aquí, una de les claus de volta té a veure amb tornar a mirar molt que hi ha un punt de connexió amb una part d'aquesta esquerra que no està en la lògica de la independència, que és al voltant del dret a decidir. I que, per tant, l'aliança entre els que estem per la independència i els que tenen un plantejament honest, intel·lectualment i políticament honest, al voltant del federalisme, del confederalisme, de com li diguéssim, és un punt d'acció política que ens permet eixamplar aquesta majoria.
O sense independència no hi ha dret de decidir, sense majoria.
I sense dret de decidir no hi ha independència. I ens permet tornar a posar un terreny de batalla, tant en la clau espanyola com en la clau europea, que la qüestió nostra, la qüestió catalana, l'agenda catalana, Espanya és una qüestió democràtica. És fonamentalment una qüestió de democràcia. Perquè fins i tot en l'absurd de que els 47 diputats que estem a Madrid tots fóssim independentistes, la lògica del PP, del PSOE i de Ciutadans és negar-nos a poder acceptar aquesta realitat. Per tant, va a l'arrel de la democràcia. I això té una potència política en l'opinió pública espanyola i sobretot en l'opinió pública europea i internacional que hem de saber explotar. I el Miquel, abans, i torno un moment d'abans, feia una interpel·lació a la refundació de l'espai de centre i amb ell estic d'acord amb una cosa molt evident, no? Si en el procés que estem a Convergència en què ens limitem a fer és un tunejat, a tunejar la marca, a tunejar el nom, a tunejar la carcassa, però no abordem les qüestions de fons, que són del model de país que ens imaginem i que oferim, com afrontem la qüestió de la corrupció i com assumim la responsabilitat si toca en relació a la corrupció i com som capaços també de fer emergir cares noves que puguin representar aquest plantejament i alhora fer un projecte que sigui atractiu a gent que avui no està enlloc. Hi ha molta gent interessant en aquest país que en aquests anys s'ha mobilitzat políticament i que avui no està enlloc i que sociològicament, que políticament estaria en aquest espai de centre. Doncs hem de ser capaços de fer una història juntament amb aquesta gent que sigui atractiva. I aquí hi ha molta gent que ve d'Unió Democràtica, molta gent que ve del Partit Socialista i molta gent que no està enlloc. I aquí hi ha un repte immens, que és el repte de fons del procés de la refundació.
Bé, seguirem a l'evolució de la refundació de Convergència, a l'evolució de les negociacions a Madrid, l'evolució del camí cap a la independència a Catalunya i, lògicament, també l'objecte de debat d'aquesta taula rodona, d'aquesta tertúlia, que era aquest trist conflicte a Síria, que, en fi, ha quedat també analitzat i debatut. Gràcies a tots per ser-hi, Carles Campuzano, Xavier Budassala, Miquel Puig i Jordi Sol de Vila. Gràcies a tots quatre. Gràcies a tots vostès també per acompanyar-nos en aquesta tarda vespre de dissabte aquí a Falset. Gràcies a tots. Ha estat un plaer. Molt bé.